Tot això en el futur. I el present és en Joan Miquel, que el veieu aquí, molt ben acompanyat amb una senyora que es diu Artemisia Gentileschi. De fet, li van fer la jugada d'encomanar-li aquesta conferència perquè sabem que ell és un gran historiador d'art, el que li encanta la recerca i la divulgació. És llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona. De fet, està especialitzat en teixits i puntes, arts aplicades, sobretot del modernisme. Ha treballat en el món editorial i en el camp del turisme, sent guia oficial de Catalunya, comissariat exposicions, direcció editorial del llibre Una senyora de Barcelona sobre la vida d'Emília Cornet. Ha publicat articles en col·laboració amb publicacions de museus tant d'Espanya com a l'estranger i considera això, que és molt important fer recerca i divulgació. Per què aquesta conferència? Artemisia Gentileschi és una gran pintora, com descobrirem de la seva mà, que és pràcticament desconeguda. I ens sembla que a la vigília del Dia de la Dona, el famós 8 de març, calia almenys recuperar la memòria d'algú que va tenir molts problemes precisament perquè era dona. Era molt bona amb la seva feina, però era una dona. Ho sabrem de seguida. Gràcies.
Gràcies, Mercè. Gràcies a la Junta de l'Aula doncs, per una vegada més doncs, donar-me l'oportunitat de venir a treballar a Arenys, que sempre doncs, fa molta il·lusió. Com ha dit la Mercè, ni la pintura del segle XVII ni l'Artemisia Gentileschi és la meva especialitat, però tot i així li agraeixo a la Mercè doncs, que ja fa uns mesos m'encarregués aquesta conferència perquè és una manera doncs, d'anar-te doncs, posant al dia amb temes que potser no tractaries però que són molt interessants. I de fet, documentar-me per aquesta conferència ha estat molt enriquidor, tant a nivell intel·lectual com també a nivell personal, perquè una figura com l'Artemisia Gentileschi doncs, se'n veuen poques en el camp en la història de l'art. A més, coincideix, com bé ha dit la Mercè, amb el Dia Internacional de la Dona, que celebrem aquest dissabte. Per tant, no faré una conferència en clau feminista, no cal, tot i que ha estat una artista molt reivindicada per les feministes, sobretot a partir de mitjans del segle XX, per la seva vida gairebé novel·lesca. Té una vida veritablement apassionant. De fet, si jo a vostès els demanés que em diguessin noms d'artistes dones, me'n donarien moltes, però la majoria serien sobretot d'època contemporània, segle XX, o finals del XIX, segle XX, segle XXI. Per exemple, si jo els dic Frida Kahlo, la coneixen perfectament. Frida Kahlo, doncs, més aquest autorretrat tan ferm, no gaire estètic, seguint les normes femenines actuals, però una pintora excepcional, però més també amb una vida excepcional. De fet, Frida Kahlo, quan parlem de la seva obra, no podem gairebé separar-la de la seva vida, una vida també molt moguda. A nivell català, context Olga Sakharov, per exemple, potser no és tan coneguda, però és una pintora russa que va venir a Catalunya doncs, fugint de la Primera Guerra Mundial i que va trobar-se en un context social i cultural que li va encantar. De fet, va anar a viure molts anys a Tossa i que avui en dia també és una de les pintures més reconegudes. O ja, si mirem a casa nostra, l'Elvira Elias, doncs, que ha estat una de les més grans il·lustradores que hem tingut aquest país, juntament amb Lola Anglada i altres de Pilar Vallès, per exemple, que ara viva, tot i que no exerceix, però aquí tenim un exemple de la seva obra. Per tant, tenim moltes artistes, dones, d'aquest període, segle XIX, segle XX, finals del XIX, segle XX, principis del segle XXI. La situació actual de la dona artista no té res a veure amb la que va haver de sofrir, pobreta, l'Artemisia Gentileschi al segle XVII. Si jo els digués que em diguessin noms d'artistes d'època moderna o d'època medieval, clàssica, d'època medieval, d'època moderna, renaixement i barroc, segurament vostès els noms, no, ni jo mateix, fins que no m'he documentat gaire per aquesta obra, no s'esmenten gairebé, apareixen els tractats, òbviament, hi ha estudis sobre aquest senyor, però a nivell popular doncs, no han transcendit. Però n'hi ha hagut, de dones artistes n'hi ha hagut sempre. El que passa que per situar una primera condició, que és la condició social, pensem que fins al Renaixement l'artista tant home com dona, és considerat un treballador més. Per tant, no signa gairebé les seves obres i, per tant, són desconeguts. Si això hi sumem el fet que sigui una dona, amb la consideració social que ha tingut sempre la dona, doncs explica, no justifica, però explica aquesta absència. Però de dones artistes n'hi ha hagut. I a casa nostra tenim un exemple. Aquí tenim un retaule, el retaule de Sant Miquel de Cruïlles, dels Borrassà, de Lluís Borrassà, que és el gran pintor gòtic que tenim al nostre país. Doncs la nissaga dels Borrassà hi ha dones documentades, dones artistes. Encara que soni doncs, que una pintora catalana gòtica, en tenim. Són dones doncs, que casades amb aquests artistes i que en un moment o altre o ajudaven en el taller o fins i tot en absència dels marits, perquè els marits potser tenien altres tallers i anaven amunt i avall, doncs elles també podien pintar retaules i està documentat. El que passa que no han transcendit. Mica en mica ho van fent, però no han transcendit. Hem d'esperar fins al segle XIX, mitjans o finals del segle XIX, perquè comencem a veure doncs, noms d'artistes, de dones artistes, que ja fugen del context familiar, perquè de dones artistes que han pintat a casa n'hi han hagut sempre, han pintat, esculpit o fet el que sigui a casa, n'hi han hagut sempre, però en aquest moment, a finals del XIX, comencen a aparèixer ja un artista, dona, que ja treballa en un context molt més ampli. Des de la revista Feminal, per exemple, que ja n'hem parlat aquí altres vegades, vinculada a l'il·lustració catalana, doncs podem esmentar Pepita Teixidor, que és la pintora que veu a dalt de tot un retrat, o, la de dalt és Lluïsa Vidal, o a baix tenen una escultura de Pepita Teixidor, que són algunes de les grans artistes de catalanes de finals de 19 començaments del 20. El mateix passa amb Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi no és l'única pintora de la seva època. Hem de pensar que ella neix el 1593 i mor el 1656, es pensa. No és l'única pintora de la seva època, però sí és la que ha transcendit més. Per què? Perquè qualitativament és de les més reeixides. Aquí tenim un retrat, una pintura, de Judith Iolofernes, un tema que veurem aquí més d'una vegada, doncs de Fede Galizia. Fede Galizia és una pintora italiana, així com Sifisnova Anguissola, aquesta també, doncs, que treballaran fins i tot arribaran a treballar a Espanya. Però són artistes doncs, que, tot i que són dones, a nivell qualitatiu no han destacat com la nostra protagonista, Artemisia Gentileschi. De fet, Artemisia Gentileschi destaca, primera, per la seva qualitat artística, excel·lent, per la vida novel·lesca, que ja he repetit més d'una vegada, té, i sobretot perquè s'enfronta amb unes temàtiques que eren poc habituals que les tractessin les dones en aquell moment. No es dedicarà, així com les seves col·legues, a fer temàtica religiosa dolça, la Mare de Déu amb el nen, o aquestes escenes dolces, o natures mortes, o composicions florals, sinó que Artemisia Gentileschi tractarà grans temes històrics i bíblics, una temàtica que estava gairebé vetada a les dones. Era més normal i més habitual que ho fessin els homes. Bé, perquè ens ubiquem, Artemisia Gentileschi, perquè l'ubiquem en el temps, és una artista contemporània als grans Bernini i Borromini, que tots coneixem. Quan anem a Roma, la Roma barroca, la Roma del finals del 16, començaments del 17, és una Roma dominada per aquests grans artistes. Aquí tenim, per exemple, un exemple. Tenim des de la cúpula, no sé si surt el punter, sí, veieu el punter? Sí? Des de la cúpula de Sant Cardinal Quattro Fontane de Borromini, aquest barroc especulatiu. Aquí també el pati de Sant Ivo de Borromini, també un barroc molt, molt, molt pensat, mentre que tenim el gran Bernini, arquitecte, pintor, escultor, o els frescos del Gesù, de l'església del Gesù. Per tant, és un moment que viu Artemisia viu en una Roma doncs, exultant, una Roma que ha superat el saqueig produït el 1527 per Carles V, una Roma doncs, que està exultant amb el poder dels papes i amb moltes famílies aristocràtiques, una Roma que fa un urbanisme absolutament nou, el Caput Mundi, torna a ser el Caput Mundi després d'un període d'una certa decadència. L'Artemisia, com us he dit, neix el 1593 en una família d'artistes. El seu pare és l'Orazio Gentileschi, que és un pintor molt reconegut, és un pintor excel·lent, de fet està a les millors pinacoteques del món, un pintor que es forma en un context clàssic, d'un barroc clàssic, però que també serà molt influenciat per Caravaggio. Això és molt important. Un dels, quan parlem dels caravaggistes, dels pintors que segueixen Caravaggio, qui hem d'esmentar sempre com a figura indispensable dintre dels seus seguidors és Orazio Gentileschi. De fet, aquí, mentre a la primera pintura, aquesta trobada de Moisès al Nil, veieu doncs, que segueix és una pintura molt de tipus cortesà, molt clàssica, en aquest retrat, en aquesta Santa Cecília, per la manera de retratar la santa, que sembla una noia qualsevol tocant l'instrument, i també ja per l'interès, l'efecte lumínic i de penombra, ens mostra aquesta influència de Caravaggio. És un gran caravaggista. I, de fet, serà ell qui motivarà o portarà a la seva filla aquest interès pel gran pintor Caravaggio. Caravaggio, avui en dia, és un pintor que ens agrada a tots. Aneu a Roma, per exemple, a Sant Lluís dels Francesos, gairebé és una parada obligatòria per anar a veure els tres quadres de la vocació de Sant Mateu, dedicats a Sant Mateu, o a dalt, aquí dalt veiem el sopar d'Emmaús. Caravaggio avui, així com ens agrada a tots, en el seu moment, Caravaggio va ser un revolucionari d'aquells artistes que agrada a ben poca gent. Ben poca gent va confiar en ell. És un artista incòmode en el seu moment. Incòmode ja no per la seva capacitat artística i tècnica, perquè és un excel·lent pintor, sinó sobretot per com enfoca la temàtica, les temàtiques religioses, sobretot. Pensem que Caravaggio trenca amb la tradició de representar o el decor, que es sol dir també, d'ensenyir-se a fer una pintura religiosa doncs, que mostri la santedat, la puresa dels ideals catòlics. Ell no té cap mena de problema si ha de pintar un Sant Joan Baptista o si ha de pintar un àngel en fer servir un rodamón o un noi del carrer o si ha de pintar una Magdalena, doncs ha fet una prostituta, no té cap mena de problemes. Fins i tot pintava i feia que la gent el reconegués. És molt normal veure amb les seves pintures personatges divinitats, estic parlant de sants o de la Mare de Déu, amb només les mans, els braços, la cara i els peus morens, és a dir, que són gent de la resta del cos blanc. Vull dir, això la gent ho reconeixia com a gent vulgar, gent treballadora, i això era vist molt poc decorós per l'Església. L'Església això ho rebutjava, però al mateix temps li anava bé, perquè és un moment de la contrarreforma. L'Església en aquest moment vol acostar l'art religiós a la gent, i la gent se sentia molt identificada amb aquest tipus de pintura, però al mateix temps era molt contradictori. Al mateix temps era vist com poc adequat fer pintura religiosa amb aquesta gent doncs, tan vulgar, de la classe més baixa de la societat. A banda d'això, Caravaggio és sobretot conegut per aquest tenebrisme, per aquest clar obscur. Ell és el primer que comença doncs, a fer que la llum ens ajudi a entendre molt més el significat de l'obra. Sempre assenyalarà amb la llum doncs, el punt fonamental del protagonista o la temàtica fonamental de la pintura, mentre que deixa la resta a l'ombra. És aquest clar obscurisme que ens podem dir. Doncs bé, Artemio Gentileschi es forma en aquest context. El seu pare, doncs, en aquest context ja més caravaggista. Un pare amb molts encàrrecs i anant amunt i avall. Una de les primeres obres d'Artemisia, ara sí, ja veiem aquesta, que és Susana i els vells. Aquesta obra, si em permeten, la deixarem a banda i la comentarem més al final, perquè ens serà un exercici final doncs, per entendre una miqueta millor el que va ser l'obra d'Artemisia. Tot i així, fixin-se que aquí no és gaire caravaggista Artemisia, no veiem una composició clarobscurista. Està més aviat influenciada per Carracci, per l'escola dels Carracci bolognesos o per Miquel Àngel. Després això ho veurem més endavant. En aquest moment, Artemisia neix el 1593 i ella, i segurament que el seu pare té molts encàrrecs i viatja amunt i avall, el seu pare té molts fills, té quatre fills i una filla, Artemisia, però el seu pare, tot i que en el seu taller col·labora amb els seus fills, a qui veu successora de la seva feina és a la seva filla. Això també mostra molt l'esperit d'Orazio, es veu una persona doncs, moderna per aquell moment. Abans de confiar en els seus fills, prefereix que qui hagi de continuar el seu taller sigui la seva filla. Per tant, l'encomana a un artista col·laborador d'ell, que és l'Agostino Tassi. Agostino Tassi és un personatge que no ha transcendit, però tot i així és important. Si anem a Roma i voltem per molt dels palaus de Roma, veurem que té moltes de les pintures al fresc, moltes decoracions murals de Roma són pintades per Agostino Tassi, juntament amb Orazio Gentileschi. Per tant, li dona la seva filla com a deixeble perquè treballi al seu taller. És una figura indispensable en la vida d'Artemio Gentileschi. De fet, és un abans i un després, es pot dir. Per què? Doncs perquè l'any 1612 Fixeu-vos, l'Artemisia té... no, el 1610, l'Artemisia té, doncs, 17 anys, doncs és violada. Artemisia és violada per aquest Agostino Tassi. Fixeu-vos, avui en dia una dona, una senyora, una noia que és violada, tot el que s'ha d'enfrontar, ja no només a nivell personal, sinó a nivell social, els problemes amb què es pot trobar, imaginin-se vostès al segle XVII. Una dona violada era una deshonra absoluta, sobretot perquè normalment solia ser ella la culpable de la violació. Com encara passa avui en dia, moltes vegades, malauradament, que hem vist jutges que fins i tot ho han declarat així per les seves, doncs, pels seus dictàmens, doncs això passa amb Artemisia Gentileschi. Què passa? Al principi s'intenta arreglar això. I com s'arreglaria? Doncs el pare, l'Orazio, demana a l'Agostino que es casi amb la seva filla, perquè així tapar una miqueta el problema. Tot i així, no passa. Això no es durà a terme, perquè l'Orazio se n'arriba a assabentar, gràcies a això, doncs, que l'Agostino ja estava casat, que fins i tot s'entenia amb la seva cunyada i que fins i tot li havia intentat robar quadres. Per tant, imagínense aquest Agostino... Agostino, ja et veiem per on vas. Per tant, això no va bé. Què passa? Doncs que el denuncien. El fet de que una família denunciï una violació en aquell moment també indica molt, doncs, l'esperit, que és que es respirava a la casa Gentileschi. Tot i que aquí podíem fer molta literatura dient que valenta que va ser l'Artemisia, que es va enfrontar amb la societat, això ho podríem dir, però de fet no s'ha demostrat. El fet és que el pare tira endavant, no sabem per quin motiu, però tira endavant i és denunciat a l'Agostino al tribunal apostòlic en algun moment, perquè Roma estava sota el poder del papa, de Pau V. Tot i així, fixin-se que, tot i que qui ha violat, que el culpable en aquest és l'Agostino, a qui torturen, perquè digui la veritat, és Artemisia Gentileschi. I la torturen, i fan un d'aquells d'aquelles tortures més doloroses per a un pintor, que és lligar-li les mans o els dits amb uns cordills, apretant-li fort, fins que, doncs, digui la veritat. Es pensava que una dona amb la tortura deia la veritat. El que deia allà era absolutament veritat. A banda d'això, la sotmeten a un examen ginecològic bestial. Tot això en tenim constància, aquí no estem fent literatura, perquè les actes de tot aquest procés s'han conservat. Jo fins i tot ara podria llegir un tros de la declaració de l'Artemisia. Per exemple, és que gairebé sembla una novel·la, sembla una pel·lícula. Diu així: va tancar l'habitació amb clau i, una vegada tancada, em va llançar sobre un costat del llit, posant-me una mà al pit. Em va ficar un genoll entre les cuixes perquè no pogués tancar-les i, alçant-me les robes, que li va costar molt fer-ho, em va ficar una mà amb un mocador a la gola i boca perquè no pogués cridar. I, havent-me fet això, va ficar els dos genolls entre les meves cames i, apuntant amb el seu membre la meva naturalesa, bla, bla, bla. Ho explica tot detalladament. S'ha conservat molt. De fet, és aquest procés el que ha fet que el moviment feminista agafés Artemisia Gentileschi com gairebé un dels seus emblemes a nivell artístic, però també a nivell social. Bé, acaba el judici, finalment és condemnat, Agostino Tassi, tot acaba bé en aquest sentit, és condemnat, tot i que no complirà la condemna, se'l condemna un any a galeres i a ser exiliat dels Estats Pontificis, però no ho complirà. Tot i així, com se soluciona? Perquè, clar, igualment Artemisia, tot i que quedi demostrat que ell és el culpable, la deshonra social ja la té ella. Per tant, es pacta un matrimoni. Orazio pacta el matrimoni de la seva filla amb un artista de segona fila, un pintor de segona fila, que és el Pier Antonio Schiattesi, que aquest sí que el desconeixem, se'n té constància de la seva obra, però és un pintor molt de segona fila. D'aquest moment, una de les obres que apareixen d'aquest moment, i s'entén perfectament, és aquesta degollació, degollació de l'Ofernes, o Judit i l'Ofernes, un quadre que avui en dia poden trobar al Capodimonte, al Museu Nacional del Capodimonte a Nàpols. No és la primera versió, és la primera versió que Artemisia fa d'aquest tema, un tema que ha estat interpretat o gairebé psicoanalitzat. De fet, s'ha vist, s'ha volgut veure Judit com un retrat, un autorretrat d'Artemisia, i qui seria l'Holofernes? L'Agostino. Vull dir, costa poc imaginar-nos-ho, eh? S'ha vist així. Roberto Longhi, que és un crític d'art importantíssim, que de fet és qui recupera, tot i que és una mica misogen, però qui recupera l'Artemisia Gentileschi ja a principis del segle XX, ell doncs, queda horroritzat de que una dona pogués fer un quadre com aquest. Però després veurem la segona còpia de fa d'aquest tema i que és, sí que és considerada l'obra mestra d'Artemisia. Tot i així aquí poden veure, aquí ja veiem una Artemisia absolutament influenciada pel Caravaggio, per l'art de Caravaggio. L'Artemisia s'ha casat amb el Pier Antonio i marxen a Florència. Volen trencar amb Roma, també potser, qui sap, per deixar enrere tot aquest episodi tan trist, i marxen a Florència, una ciutat que en aquell moment torna a estar governada pels Medici, per Cosme II de Medici, el gran duc de la Toscana, i allà doncs, és on comença la carrera exitosa d'Artemisia. De fet, el seu marit quedarà totalment arraconat a una segona fila. Allà pensem que Artemisia arribarà a ser nomenada la primera dona membre de l'Acadèmia del Disseny, del Dibuix de Florència. És la primera dona d'aquella acadèmia. Pensem que les dones fins aquell moment mai havien estat acceptades a les acadèmies. Per tant, imaginem-nos, intentem-nos imaginar una reunió d'artistes en aquell moment i Artemisia allà al mig, per fer-nos una idea de la fortalesa d'aquesta senyora, en un moment que segurament no tots els artistes mascles que vivien allà estarien d'acord en el seu ingrés. Per tant, la fortalesa. A banda d'això, la seva estada a Florència, doncs cal destacar-la doncs perquè treballa per Cosme II de Medici, és assalariada, de fet, hi ha totes les pintures que tenim d'Artemisia i els Uffizi venen d'aquesta relació amb els Medici. Té amistat amb Galileo Galilei, hi ha correspondència entre Artemisia i Galileo Galilei, perquè ens fem la idea doncs, de quin personatge estem tractant. Què més? Té també un amant, fins i tot, té un noble amant, en Francesco Maringhi, que darrerament s'han trobat cartes, correspondència, entre ella i el seu amant. I, sobretot, el que veurem més important amb ella doncs, és com comença a canviar el seu estil. Es fa un estil molt més madur. Pintures d'aquest moment són aquesta Mare de Déu amb el nen, aquí veiem una certa influència de Rubens, si pot veure, o aquesta pintura, que és una al·legoria, que és l'al·legoria de la inspiració. I és una pintura que Artemisia pinta per la casa Buonarroti. El nebot de Michelangelo, Buonarroti, ja en aquell moment comença a procurar doncs, que es faci la casa Buonarroti per retre homenatge al seu pare, el seu oncle. I encarrega l'Artemisia doncs, una de les pintures per aquesta casa. Aquí veiem una Artemisia potser estilísticament no tan barroca, més aviat manierista. I la representació, doncs veiem aquesta noia, quasi nua, amb una brúixola a les mans, que és la representació de la inspiració. S'ha volgut veure en aquest retrat, com hem vist abans amb la Judit i l'Holofernes, i de fet gairebé totes les pintures femenines, de temàtica femenina que tenim de l'Artemisia, moltes s'han identificat o s'han vist com a autorretrats. De fet, tenim constància, documents de l'època, fonts de l'època, ens la descriuen com una dona doncs, molt atractiva, doncs que molts homes li anaven al darrere. Per exemple, aquí tenim una Santa Cecília, que també s'ha vist com un autorretrat, o aquest sí que és un autorretrat, com a pintora, fixin-se la llum com se centra en cara i pits, sobretot i mans, vull dir, potser les mans mostrant que ella és artista, que treballa amb les mans, aquestes arts mecàniques, i també doncs, fent èmfasi de la seva feminitat i de la seva força com a dona. Perdó. Autorretrat, o aquesta fins i tot Cleopatra. Aquesta Cleopatra que, tot i que no ho veuen, està aguantant amb una mà la serp que la mossegarà i que el que morirà. Però sembla aquí que si ho interpretéssim, si ara comencéssim a fer aquí anàlisis o psicoanàlisis de les seves obres, podríem veure com la dona que lluita contra el seu destí, que intenta per totes les forces doncs, que aquest destí que té com a dona doncs, no la venci. I aquesta serp gairebé sembla que no l'hagi de mossegar el pit. De fet, treu el cap per aquí sota, la serp, si veuen, treu el cap i li mossegarà el pit i això produirà la mort de Cleopatra, o Cleòpatra, que ens fan dir ara. Altres pintures d'aquest moment a Florència són la conversió de Magdalena, que també s'ha vist com un autorretrat, i amb aquest groc, que serà característic de Gentileschi, de l'Artemisia, aquest groc tan potent, o també aquesta Judit, una vegada més, i la seva cambrera, aquí ja amb el crim consumat, eh? O amb aquest assassinat de l'Holofernes consumat. Podem veure el cap de l'Holofernes a la cistella. D'aquest moment és la gran obra. Aquesta és la gran obra. Aquesta és la versió de Judit i l'Holofernes que es considera la gran obra d'Artemisia Gentileschi i a la qual hi podem veure doncs, una molt més clara influència de Caravaggio. Eh? Fixin-se si és la influència de Caravaggio, que aquí els ensenyo la pintura de Caravaggio. Anys abans, finals del 16, Caravaggio fa aquesta pintura. Però fixin-se una cosa, fixin-se amb aquesta Judit de Caravaggio i la Judit d'Artemisia. Fixin-se quin rol tenen més diferent. La de Caravaggio sembla que tingui por, que li faci fàstic el que està fent, però es veu pavorosa, només sembla que qui té una miqueta més d'empenta fa cara la criada, molt més gran que ella. En canvi, com hem vist abans, doncs aquí la Judit d'Artemisia es presenta una persona molt més dura, molt més ferma, molt més segura del que està fent, gairebé com sembla que vulgui venjar-se si és Artemisia del seu violador, de l'Agostino, una vegada més. Roberto Longhi, com els deia, aquest crític d'art que va ser qui va començar a situar o posar Artemisia en el seu lloc, ell fins i tot diu que si es decanta, sobretot destaca la fredor amb què la pintora, una dona, pot tractar un tema com aquest. El sorprèn, l'horroritza que una dona pugui ser tan freda. I de fet diu que si es decanta no és pel fàstic de la sang, sinó perquè la sang no li taqui el vestit. Vull dir, això és molt interessant, analitzar a vegades com els historiadors han comentat les dones artistes, doncs és interessant perquè a vegades veiem doncs, que són comentaris absolutament misògins o molt poc feministes. Bé, què passa? Artemisia i Pere Antonio, el seu marit, no s'entenen, de fet, tenen molts problemes econòmics, això sol passar amb els grans artistes, tenen molt de talent, però a l'hora de doncs, administrar els seus recursos doncs, són una miqueta negats, això no és el primer cas. Per tant, han de marxar. Arriba un moment que marxen de Florència, tenen molts problemes amb els seus creditors, tot i que Artemisia ha fet una carrera molt bona, ha treballat doncs, per clients molt importants, marxen i tornen a Roma. Ja han passat uns anys i és en aquell moment doncs, que tornen a Roma, l'any 1621. En aquell moment, doncs, Artemisia torna sola a Roma. Creiem que el seu marit doncs, en aquell moment marxa a Gènova a altres llocs, però la qüestió és que marxa amb una de les seves amb els seus fills a Roma, amb Prudència, sobretot una de la seva filla, de les seves filles, que també continuarà la carrera de la seva mare, però que ens queda absolutament amagada o diluïda en el temps, no sabem res de Prudència, de la filla de l'Artemisia. Tornen a Roma i allà doncs, també serà un moment molt important per Artemisia, continuarà treballant molt. Continua amb els contactes, que és molt important en aquell moment, si es vol triomfar, i un dels contactes més importants que té Artemisia a Roma en aquell moment és Cassiano del Pozzo. Cassiano del Pozzo és un humanista, un col·leccionista, un personatge molt ben relacionat amb la Roma d'aquell moment, sobretot amb el cardenal Barberini, Francesco Barberini, i també amb altres artistes, com Nicolás Poussin, per exemple. Per tant, gràcies a Cassiano del Pozzo hem d'imaginar doncs, que Artemisia tindria molts bons encàrrecs. Tot i així, pensem una cosa, que tot i que a Roma desenvolupi molt la seva carrera, Artemisia sempre es veurà relegada a fer pintura de cavallet, pintura sobre tela. Els grans cicles amb retaules o amb frescos, això gairebé sempre quedarà relegat als homes. Tot i que sigui reconeguda ella com a artista, fins a un punt serà això, tampoc no ho hem de veure amb clau contemporània, sinó en aquell moment. Se li negaran sempre aquests grans encàrrecs que això sí, només podien fer els homes. En aquest moment, d'aquest moment tenim aquest retrat, d'aquest condottiere, que no sé si jo, potser sóc jo, però jo el veig una miqueta femení, una miqueta amanerat, aquest senyor. Tant pel pentinat, que és molt normal de l'època, però per la postura, tot plegat, gairebé ja peca, vull dir, li agrada molt retratar senyores, gairebé que aquest senyor el pinta una miqueta, doncs es veu una miqueta afeminat. Potser sóc jo, però jo des del moment que l'he vist doncs, ho veig, hi veig això. Una gran pintura d'aquest moment, és també una altra vegada doncs Judit i la seva cambrera, gairebé sembla obsedida per aquest tema de Judit, i aquí mostra doncs la seva capacitat tècnica, pensem com tota la il·luminació ve de l'espelma. Aquí és una pintura excel·lent aquesta que està a Detroit avui en dia, perquè de fet Artemio Gentileschi, tot i que no la coneguem tots a nivell popular, doncs és una pintura que apareix, una pintura que apareix representada a les grans col·leccions o pinacoteques del món. Després de Roma s'anirà, passarà 3 anys a Venècia, està documentada a Venècia. Segurament deixa Roma per manca d'encàrrecs o quizà per problemes econòmics i marxa a Venècia, i de fet a Venècia hi veiem una de les obres fetes a Venècia, aquesta Venus dorment i aquesta Esther i Assué, doncs que pels colors i pel tipus de composició i de pintura ens mostra aquest efecte molt cromàtic típic del món de Venècia. Després de Venècia, l'any 1630, torna a moure's Artemisia i se'n va i torna a Nàpols, una de les primeres pintures. Perdó, torna a Nàpols. Se'n va a Nàpols per primera vegada. Una de les primeres pintures fetes a Nàpols és aquesta Anunciació, que avui en dia es pot veure al museu també de Capodimonte. Una Anunciació, pintura religiosa, que n'havíem vist poca per ella, però en la qual també podem veure que domina perfectament el gènere. Nàpols en aquell moment pertany a la corona espanyola, és un dels centres artístics més importants d'Europa i grans artistes han passat per allà. Caravaggio ha passat per Nàpols, ha deixat una escola importantíssima, un deixeble dels quals és Josep Ribera, l'Espanyoletto, que és totalment, que tots segurament coneixem, molt representat al Museu del Prado, per exemple. Tot i així també hi ha passat Carracci, hi han passat i passaran Domenichino, altres artistes, doncs, simplement ho dic això per veure doncs, que és una capital molt important i en la qual ella doncs, i també tindrà molt bona fama i treballarà moltíssim. Una de les obres més importants que fa a Nàpols i que demostra doncs, la seva categoria com a artista i el seu reconeixement social és aquest San Gennaro a l'Amfiteatro de Pozzuoli. Sabeu que San Gennaro és el patró de Nàpols i que se li encarregui a una dona a fer una pintura per la catedral d'aquest Sant Gennaro, que allà el veneren i encara avui en dia és venerat, de fet és un dels sants amb més veneració del món avui en dia, ho llegia feia poc a la premsa, doncs demostra doncs, lo respectada i estimada que és Artemisia allà a Nàpols en aquell moment. Tot i així, la correspondència ens demostra com ella més d'una vegada ha d'anar darrere la gent per cobrar el que realment vol de les seves obres. Quin és el problema? Doncs que la gent, els seus clients, no se'n fien. Quan senten que és una pintora en la que ha de fer algun dels quadres, no se'n fien. Fins que no veuen l'obra, doncs no ni volen pagar ni s'atreveixen a encarregar-li obres. Per tant, queda palès a nivell documental, doncs la dificultat que li va ser el fet de ser dona en el seu moment, pel seu ofici. Això absolutament clar, no és que ens ho estiguem inventant nosaltres o que donguem una lectura des del punt de vista del segle XXI, sinó que va ser així. La dificultat que ella té com a dona per desenvolupar la seva feina. Altres obres d'aquest moment són aquest Naixement de Sant Joan Baptista, que es pot veure al Prado, s'ensenya, està a les sales, no està a reserves, està a les sales, es pot veure, i o aquesta Cosica i Corsira i el Sàtir, que és una pintura també doncs, que recorda molt d'aquesta escola caravaggista, de fet recorda molt a l'escola de Josep Ribera. D'aquí, de Nàpols, pensem que el pare d'Artemis ja continua treballant, encara és viu, i ella l'any 1638 marxa a Anglaterra. Marxa a Anglaterra per ajudar el seu pare, que el seu pare en aquell moment feia un quant temps que treballava a Anglaterra, on era molt reconegut. De fet, el seu pare morirà a Anglaterra i a les cròniques descriuen el seu funeral tan important i tan massiu com va ser a Itàlia el de Miquel Àngel o el de Rafael. Això perquè veieu doncs, la categoria del seu pare. Doncs bé, Artemisia se'n va a Anglaterra per ajudar el seu pare, que ja és gran, en una sèrie de frescos que ha de fer en una d'aquestes mansions de Londres. Aquí tenim una d'aquestes pintures de murals, una alegoria de les arts i de la pau, una alegoria de la victòria de les arts i de la pau que ella realitza juntament amb el seu pare. Però és que a més, Artemisia no només va a Anglaterra per ajudar el seu pare, sinó que també hi va perquè és cridada pel rei Carles I d'Anglaterra, que és un senyor que gairebé va arruïnar el seu país, però que sempre va trobar diners per doncs fer de mecenes, de donar suport a les arts. I, de fet, per aquest rei, per Carles I, Doncs Artemisia fa també una de les seves grans obres d'art, que és aquest autorretrat amb l'alegoria de la pintura, on apareix ella pintant, amb gairebé reconeixent el seu ofici, veiem amb la paleta i amb els pinzells. També és un dels quadres més bonic, que de fet pertany a la col·lecció de la reina Isabel II, encara està en poder de la monarquia britànica. Una de les últimes obres que fa, no es veu gaire bé, no hi ha hagut manera de trobar-ne una millor qualitat, una altra vegada és un tema que hem vist abans, que és Susana i els vells. Aquest és un quadre que Artemisia fa de tornada a Nàpols. Després d'Anglaterra, a l'any 42, ja sabem que torna a estar a Nàpols i allà doncs, sabem que arriba a crear un taller importantíssim amb molts artistes, amb molts deixebles, creant grans generacions d'artistes. Tot i així, una vegada més, insisteixo, la documentació insisteix o repeteix els problemes que té ella a l'hora de cobrar el que voldria cobrar com a artista, però que pel fet de ser dona moltes vegades se li nega. De fet, no sabem exactament quan va morir, però es pensa que devia morir cap a l'any 1656. Va ser una més de les moltes artistes i molts artistes que van morir a Nàpols amb una plaga, amb una plaga de pesta que va haver-hi a la ciutat i que va produir una gran mortalitat. La importància d'ella com a artista, el seu reconeixement és el fet que va ser enterrada dins una església i se li va fer un sepulcre dins una església, cosa doncs, que no era permesa a tothom. Aquesta església, Sant Joan de Nàpols, doncs, no es conserva perquè va ser malauradament destruïda durant la Segona Guerra Mundial. Tots així hi podem veure una vegada més aquest tema de Susana i els vells, que també tant li va interessar i que, si els sembla, podem comentar a partir d'ara. Més o menys aquest ha estat el recorregut biogràfic de l'Artemisia. Jo els recomano que es llegeixin algun dels llibres, perquè se n'han escrit molt. A la Biblioteca d'Arenys tenen un parell de llibres dedicats a l'Artemisia. Hi ha documentals, al YouTube, per internet, hi ha documentals sobre l'Artemisia. Se n'ha fet pel·lícules, fins i tot. És una persona, doncs, és un personatge que ha despertat molt interès, tant d'homes com de dones, sobretot de dones, i que és veritablement apassionant, a través de la seva figura, de la seva persona, de la seva vida, conèixer el context artístic del moment. I ara, abans d'acabar, jo crec que seria interessant comentar aquesta pintura perquè ens parla també de l'artista, de la vida de l'artista, però també de la seva capacitat, del seu talent. Aquesta és una pintura, si recorden, els he dit, és de les primeres pintures que tenim d'ella, quan encara està treballant amb el seu pare, des del 1610, es troba en una col·lecció privada, la pinta quan ella té 17 anys. Té 17 anys quan la pinta. I, de fet, és una pintura, ja perquè vegin, aquesta pintura fins a mitjans del segle XIX no se sabia qui l'havia fet. Ni qui l'havia fet ni quan s'havia fet. Perquè vegin, i això que està signada i datada per ella. Per un moment determinat, aquella signatura i aquella data van ser pintades, van ser tapades. Durant molt temps es va pensar que podia ser de l'escola de Tiziano, del voltant del taller de Tiziano. Després es va pensar que podia ser també deguda a Domenichino. Però en cap moment es va atribuir mai a una dona, sempre a algun artista. Però a mitjans del XIX es restaura i finalment a l'extrem inferior dret hi veuen la signatura i la data de l'obra, Artemisia Gentileschi i 1610. Una cosa tan evident com això, però perquè vegin doncs, com el seu nom, no sabem si pel fet de ser artista o per algun motiu o altre, on va ser una dona, doncs va ser tapat. És una obra molt interessant, en la qual podem veure, com els he dit abans, no és una obra d'aquelles caravaggistes, però sí que hi veiem la influència del gran Miquel Àngel. S'ha volgut posar en relació d'aquesta pintura amb la influència de Miquel Àngel. Pensem que Miquel Àngel és el pintor doncs, que més influencia a moltes generacions d'artistes a partir de la segona meitat del segle XVI. De fet, quan es donen a conèixer les pintures de la Capella Sixtina, tant les de la Volta com les del Judici Final, és un abans i un després en la història de la pintura o de l'art occidental. Influenciarà molt en els artistes. I aquí veiem, s'ha vist la influència d'aquesta obra del Tondo Doni, El Tondo Doni de Miquel Àngel. S'ha volgut veure la composició, aquesta composició piramidal de Miquel Àngel s'ha volgut veure doncs, en aquesta pintura d'Artemisia. De fet, també és interessant, s'ha vist en aquesta postura que té de repulsa d'espant davant els vells que la miren, s'ha volgut veure també la influència, fixin-se en l'Adam, aquest és un és conegudíssim, és un dels episodis del Gènesi, de la volta de la Capella Sistina de Miquel Àngel. Fixin-se com la posició dels braços d'Adam o fins i tot aquesta, la posició d'Eva ens pot abocar doncs, la posició el cos de Susanna. També aquí s'ha comentat d'aquesta pintura l'anatomia de Susanna. Es veu que és una dona de veritat. Si féssim una anàlisi d'altres pintures de l'època, del mateix tema o d'altres nus femenins, veuríem que moltes dones nues més aviat semblen transvestits. Perquè, de fet, els models solien ser masculins la majoria de les vegades. En canvi, aquí veiem com Artemisia està retratant un cos femení de veritat. Hem vist el Tondo Doni, la influència també de la Capella Sixtina, on s'ha vist més la influència de la pintura de l'Artemisia és en aquest gravat d'Anibale Carracci, del gran pintor bolognès, d'aquest barroc classicista, i de fet és molt normal. Els pintors solien tenir com a font d'inspiració els gravats. Un gravat circulava molt fàcilment i era molt més fàcil tenir un gravat que tenir, òbviament, una pintura original o tenir accés a les pintures originals. Aquí poden veure la composició que ens remet a Carracci. Tot i així, altres aspectes que cal destacar d'aquesta pintura és el fet de que és una composició molt tancada. Normalment, Susanna i els vells està representada en espais molt més oberts, en jardins, en espais doncs, molt més voluptuosos, que la naturalesa gairebé ens aboca també aquesta sensualitat, aquesta femenitat de la Susanna, però en aquest cas no. En aquest cas és una composició molt senzilla. Veiem doncs, els vells a la part de dalt i a la part de baix Susanna mig nua, separada dels seus, de qui volen agredir-la doncs, per aquesta mena d'amor. Però és una composició molt tancada. Susanna i els vells, no sé si coneixen la història, és una història doncs, que s'explica en el capítol 13 del llibre de Daniel, de l'Antic Testament, i és ben senzill. Susanna està casada amb un personatge molt ric, Joaquim, i doncs, té un jardí en el que reuneix gent molt important. Doncs un dia que ella s'està banyant en aquest jardí, no hi són les seves criades, i aquests dos ancians o senyors doncs, volen aprofitar-se d'ella, volen tenir relacions amb ella. Ella s'hi nega i ells, com a venjança, diuen que o accedeix o la denunciaran que ha comès adulteri. En aquest, ella doncs, prefereix que la denunciïn per adúltera abans de sotmetre el seu cos a la voluntat d'aquests senyors. Tot i així, ella és escoltada per Déu i Déu li envia a Daniel, el jove Daniel, que en el judici doncs, fa testificar els senyors i veu, doncs, la gent veu, ja que els seus testimonis es contradiuen, ja que no en cap dels dos diu la mateixa versió, doncs es veu que ella és innocent. Per tant, és un tema que ha estat des de l'època medieval, des de l'època paleocristiana, de fet, ja a Catacombes, on apareix el tema de Susanna, és un tema que ha estat molt representat pels artistes cristians. Per què? Perquè Susanna gairebé a vegades se sol identificar com el símbol de la puresa, de la veritat, de la justícia i fins i tot a vegades s'ha vist com una prefiguració de la Mare de Déu. Per tant, és un tema molt, molt, molt representat. A l'època medieval, normalment, tot i que també es tria el tema de l'episodi, perquè és una història molt llarga, però gairebé sempre se centren els pintors en el bany, en època medieval sol aparèixer vestida, mentre que amb l'aparició de l'humanisme, d'aquest interès pel cos humà, per aquest humanisme, doncs, començarà a aparèixer la Susanna més nua. És a dir, que aquesta història agafarà, sense perdre la seva lectura moral, doncs serà un interès dels artistes o una manera de tractar el tema del nu, que d'altra banda a vegades podia ser molt mal entès o fins i tot censurat. El tema de Susanna s'ha tractat de moltes maneres. Tenim una manera de representar-la, que és aquella Susana, una noia una mica bleda, banyant-se, que no se n'adona que l'estan observant. Fixin-se aquí, veuen en un extrem, el cursor no el veig, aquí, a l'extrem com aquest vell està doncs espiant i ella ni se n'adona. Fixin-se que és una manera de presentar-la, aquesta és una obra molt coneguda de Tintoretto. Fixin-se doncs, que apareix Susana com una senyora absolutament aliena al que li està passant, envoltada d'objectes d'orfebreria amb un mirall, aquest símbol de, tan, a vegades tan eròtic com és el, com el, tan sensual com pot ser el mirall. I per tant és, no se n'adona del que li està passant. Per tant, aquí no és una Susana espantada que fuig dels seus, de qui l'està observant, com hem vist amb l'Artemisia Gentileschi. Aquí també tenim una pintura del Duercino, que veiem el mateix. Els dos ancians observant-la, a la protagonista, i ella ni se n'adona. Està, doncs, sembla com untant-se olis a les cames. Una altra manera de presentar Susana i els vells no té res a veure amb el que hem vist del Tintoretto i del Guercino, que és una Susana que gairebé s'insinua davant dels vells. Aquí ja es canvia el significat de la història. Veiem una Susana que gairebé accedeix, està accedint, tot i que es tapa ella, però sembla que accedeixi, dialoga amb aquests ancians que volen aprofitar-se d'ella. Aquesta és una obra del Veronese, del gran artista venecià. En aquest sentit, també tenim l'Ori, del Cristofalo Arori, que és un amic personal d'Artemisia Gentileschi, per cert, i veiem com aquesta Susana, doncs ja aquí ja és tocada absolutament, ja sembla que l'agafem infragant i que hagi accedit als desitjos dels dos ancians. Tot i així, la composició d'Artemisia Gentileschi del 1610 doncs s'assembla molt més a aquesta composició del Domenichino i aquesta del Baldocchino, una Susana que fuig de les persones o d'aquests avis que volen aprofitar-se, aquests ancians que volen aprofitar-se d'ella. El mateix farà Van Dyck, el gran pintor que potser Artemisia Gentileschi va conèixer mentre estava a Anglaterra, a la cort de Carles I d'Anglaterra, i també Rubens. També mostren aquestes dues senyores, doncs, aquestes dues Susanes doncs, que fugen. Quina interpretació s'ha donat d'aquest quadre de Susana, doncs pintat per, no, aquest és el darrer, Susana i els vells d'Artemisia, però quina interpretació s'ha donat de la primera versió de Susana i els vells d'Artemisia Gentileschi? Hi ha molta gent que en un moment donat la va voler veure com una mena de, una altra vegada, una lectura psicoanalítica del rebuig cap a la violació que havia tingut per Agostino Tassi. El que passa que quan es pinta aquesta pintura és un any abans de la violació o dos anys abans de la violació. Tot i així, hi ha qui diu, i això es pot llegir perfectament, hi ha molts tractats sobre això, diu, segurament aquí, mentre ella estava en el seu taller, ell ja l'estava assetjant i ella va voler fer aquesta pintura com per queixar-se. Podria ser. El que passa que aquí, no ho sabem, el que sí és molt més clar és que Judit Iolofernes sí que es pinta una vegada i està violada i, per tant, pot ser interpretat més com una revenja. Aquí, el bonic, i ara sí que fem literatura, és veure com Artemisia defuig de l'amenaça dels homes en aquest sentit. Hi ha qui veu en aquesta pintura una composició en la qual l'artista veu el destí que li espera en un món absolutament dominat pels homes i no fa res més que espantar-se i voler-se allunyar. Veiem una Artemisia Gentileschi absolutament conscient del seu paper, del seu rol a la societat i de tot el que està visquent. En aquell moment és jove, però tot i així, ajudant el seu pare, segurament ja es devia haver trobat en una situació, en més d'una situació en la qual no era entesa la seva voluntat de ser artista. És una obra que, tot i que és de joventut, i tot i que no és considerada l'obra mestra d'Artemisia Gentileschi, sí que ens dona molt joc a l'hora de valorar el que és el paper d'una pintora que, com va dir Roberto Longhi, va ser l'única pintora italiana que va saber pintar en el seu temps. Una mica exagerat, però Roberto Longhi hem dit que és una miqueta masclista. Tot i així, veiem aquí una pintora i no només amb aquesta pintura, sinó amb totes les obres que hem vist fins ara, una pintura que gairebé va anar no en contra del seu temps, no la podem interpretar, repeteixo, amb una clau feminista com fa, des del punt de vista d'una dona actual, veure en ella una dona del segle XXI, però sí una dona que va ser valenta i va ser forta, doncs, per desenvolupar-se, ser la seva pròpia empresària i tenir el seu propi taller en un món absolutament dominat pels homes, per aquest poder masclista. Això és Artemisia Gentileschi. Jo espero que els hagi despertat un cert interès. Hi ha moltíssima bibliografia, per internet poden trobar moltíssimes coses i els animo a que s'acostin a la seva producció i sobretot a la seva vida. Els recomano una vegada més els llibres que hi ha a la Biblioteca d'Arenys, si volen, ara no perquè els tinc jo, però quan els torni... Quan els torni, són de veritat molt recomanables perquè està molt novel·lada la seva vida o fins i tot alguna de les pel·lícules. Moltes gràcies i res, i que celebrin un bon Dia Internacional de la Dona, que ho hem de celebrar tots, homes i dones. Moltes gràcies.
Només una pregunta. Quina importància té això aquesta Susana amb els vells? Que hi hagués hagut tanta falera per pintar-la?
De fet, n'hi ha moltes, de Susana Gemell, n'hi ha moltíssimes. A veure, és un tema molt recurrent, A veure, sobretot el que he dit, A banda de la seva lectura moral, és un d'aquells temes recurrents per molts artistes per tractar el nu. Un nu femení, com entendríem avui en dia que un artista pot fer un nu i diu que és un nu, en aquell moment no s'entenia. O es feia una Venus dorment, o es feia una Susana i els vells, o es feia una Eva, el paradís, per exemple, però sempre hi havia d'haver-hi una temàtica al darrere. Per tant, un bon motiu per pintar una dona nua en un moment en què el nu no estava tan admès o tan tolerat com avui en dia és aquest, pintar, tenir una temàtica al darrere, tenir l'excusa de fer un tema, una temàtica religiosa. Mai que et diguessin res, no, jo aquí he fet una obra de tipus religiós, una temàtica religiosa, no he fet cap, no m'ha interessat només el nu.
Sí, una conferència molt ben preparada, que ja és molt d'agrair, molt interessant. A mi potser, a part de no coneixia l'artista, m'encanta com pintava ja des de joveneta amb aquest quadre que tenim al davant, però com a dona em crida l'atenció que primer és obligada a casar-se amb una mena de titella per tapar la violació i després va creixent tant com a persona que en una societat com estava és capaç de tenir un amant. Uh-huh. Que això deuria ser...
Bueno, era força habitual, Això dels amants estava... a l'ordre del dia. De fet, ella tenia un amant i el seu marit tenia les seves amants i amants, homes, fins i tot. Vull dir que hi ha una miqueta de tot aquí. Però sí, moltes coses, a vegades som una miqueta puritans i pensem que el que vivim moltes coses ara abans no es feia. Sempre s'ha fet, sempre hi ha hagut coses d'aquestes. Però sí, la veritat, el cert és que és molt més... No ens podem fer la idea... De la importància o de la duresa que va ser en aquell seu moment, doncs dur a terme una vida que nosaltres la podem considerar més o menys fàcil, d'una dona avui en dia, imaginem-nos una dona empresària que vulgui obrir-se camí en un món ple d'homes, empresaris, més o menys ho veiem, doncs que se pot sortir, jo crec que és molt més difícil el camí que va haver de fer ella. Ella sola, sense el seu marit, sense el seu pare, doncs tirar endavant un taller. Per tant, això se li ha de reconèixer, això sí. Amb clau feminista, sense clau feminista, les coses com són. Una lectura social és aquesta. Els tenia molt ben posats, els pinzells.
Sí, miri, una curiositat. He observat en aquest quadre i en algun altre que en aquest, per exemple, li falta un tros al peu. I amb algun altre que no està complert. Que
bé... Això són problemes d'on he capturat la imatge.
M'estranyava i per això...
No. És problema meu. Aquesta és una imatge capturada d'internet i sí, falta un peu, però hi és. De fet, aquí tampoc es veu la signatura, i la signatura hi és, la signatura amb la data. Sap greu, és un problema meu, això.
Hola. Bona tarda.
Bona tarda.
Se sap si el seu, algun dels seus fills o filla ha seguit el seu, la seva obra?
Té la filla Prudència, ho he dit abans. Prudència va tenir dues filles i una sembla que, bueno, de fet, la van seguir fins a Nàpols, es van casar, els va donar molt bon, una dot molt bona, perquè s'ho va poder permetre, i sabem que ell, la Prudència va continuar amb la carrera de la seva mare, el que passa que arriba un moment que queda absolutament documentada. De fet, la fi d'Artemisia tampoc està documentada. Hi ha documents, van apareixent documents, però sí que es pensa que devia ser l'any 56, amb la gran pesta que sota la ciutat, doncs que ella mor. Però si Prudència se sap que va continuar com la seva mare, però no se sap res més. No se sap res més.
Escolta, per les dones va ser més fàcil segurament el món de la literatura que no pas el de les arts plàstiques? O sigui, en quin moment realment comença a ser acceptat públicament? No sé, tinc la sensació que va ser més fàcil obrir-se camí en el món de les lletres, potser.
Dolors, doncs no ho sé. No ho sé, la veritat és que no ho sé. No m'he posat a... El que sí és cert, a veure, és que jo diria que la mateixa consideració. De fet, potser sempre les lletres ha estat considerada una activitat una mica més intel·lectual que no la pintura, que s'ha vist una art més mecànica, més manual. Pot ser que en aquest sentit les senyores que es dediquessin, les dones que es dediquessin a l'escriptura, doncs fossin més ben considerades. A banda de que el sol fet d'escriure ja mostrava que tenien una formació intel·lectual i una condició social més alta que els havia permès escriure. Potser no sabem si Artemisia, segurament Artemisia devia saber escriure, però hem de pensar això, que gairebé sempre l'escriptura ha estat sempre a l'abast de gent amb una condició social. Per tant, una senyora amb una condició social més elevada es devia moure amb un context que segurament era molt més respectada i tinguda en compte que no pas una pintora. Ja no estic dient l'Artemisia, però una altra pintura que fos d'un nivell, d'un estrat més baix i es mogués en un context molt més manual o mecànic, com són considerades les arts en aquell moment, les arts plàstiques. Segurament, jo crec que sí. Però no ho puc assegurar.
Si hay un libro, que una col·lecció de llibres que és Història de la vida quotidiana, aquí, que és Història de la vida quotidiana, sí. Y en el siglo XVII-XVIII, explica cómo la escritura entra dentro del terreno de lo íntimo y cómo la vida íntima se hace pública, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y es en ese momento cuando las mujeres empiezan a escribir, y cuando las mujeres, y también los hombres, pero sobre todo las mujeres, hay muchísimos cuadros, sobre todo en Francia, de mujeres en su gabinete, en su pequeño estudio, que normalmente está en el dormitorio, y que están escribiendo. Los que estamos en el taller de historia, dentro de un par o tres de sesiones vamos a ver un montón de cosas de estas.
Sí, tu ho dius, Pilar, sento càtedra. De fet, és, a veure, les dones sempre han exercit les arts, però en un àmbit molt més domèstic. Vull dir, hi ha constància, vull dir, hem parlat dels Medici, de l'acord dels Medici, hi ha constància absoluta, doncs, de les dones, doncs, que o tocaven instruments, o escrivien, o pintaven, fins i tot modelaven, podien modelar fang, fer escultura en pedra ja no, perquè és molt més una activitat massa, no era tan adequada per elles en aquell context, però sí que exercien les arts a nivell íntim. El que passa que fessin el pas com Artemisia de viure d'això, perquè Artemisia va viure d'això. Així com Fede Galizia i l'altra pintura que hem vist, l'Anguissola, doncs van pintar, però sempre van tenir, no va ser el seu únic medi de subsistència, perquè pertanyien a uns contextos que podien viure pel seu compte, eren dones de condició més elevada, l'Artemisia va viure del seu ofici. I això, fins i tot avui en dia, hi ha moltes dones que no poden viure del seu ofici, per tant, s'ha de tenir en compte.
Hi ha alguna altra pregunta?
Ai, Joan, a veure.
Veiem, Joan Miquel, veiem si ens entenem. això, escoltem, sigues indulgent, que això va de Pedrí a Fiol.
Com?
Dic, sigues indulgent amb la crítica que després em faràs.
Sí.
Que el joc va de Pedrí, que sóc jo, a Fiol.
Molt bé, estupendo, així m'agrada. Que quedi en família.
Només observo una cosa. quan ve l'enfonsament de l'imperi romà, evidentment, art, hi havia el que havia heretat dels romans, però quan allò s'enfonsa, ara farem gran, no acabaríem mai. Llavors comença a venir el feudalisme, cada senyor, cada comte o comarquès era amo en el seu castell, i, bueno, i llavors aquí continuava encara dirigint l'art, l'església, els monestirs, els escriptòriums, l'art romànic, l'art gòtic, però esclar, quan ve el segle XV amb el comerç, que els burgos s'estableixen i són rics i són comerciants, llavors aquí hi ha un canvi. Continuem amb la pintura gòtica, aquelles taules, però llavors el canvi comença. Qui l'influeix aquest canvi? El Renaixement, els savis que venen de Constantinople i porten una sèrie d'idees noves, o és la Iglesia que a través de, bueno, nosaltres amb els càters vam estar influïts, però molt, per la política d'Innocenci III, vull dir, no? Els albigesos. Clar, saber com es fa aquest canvi. Que dius, això, quin segle seria això? Seria un segle XVIII, per exemple. Perquè, esclar, el neoclàssic francès, el Delacroix, per exemple, són aquelles pintures de tema mític, de tema religiós, de tema històric. En canvi, per veure la realitat de la vida com és, has de fer un salt, Goya i impressionistes.
I és una reflexió, és una pregunta, és que no...
Em sembla que...
Sí. Home, l'Església sempre ha influït en l'art, vull dir, l'Església, de fet, ha influït en l'art en el sentit de que l'ha promogut i també ha marcat moltíssim l'art. Jo et diré ara, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta. Joan, no ho sé, no ho he estudiat tan en detall, però tinc en compte i miraré de documentar-me i dir-te'n alguna cosa. Ara m'agafes que no sé què dir-te en aquest sentit. El que sí que deies, l'Església, la importància de l'Església tant com a comitent com també doncs, una entitat, una institució doncs, que ha tingut un pes importantíssim en el desenvolupament de les arts, no a nivell iconogràfic, sinó també a nivell artístic. Sí, però aquí l'Església, jo diria, jo crec que aquí són els avenços científics, també de la concepció del món. I, òbviament, l'Església, mai que mirem o que estudiem art d'època moderna o de qualsevol època, l'Església sempre ha estat al darrere, en el nostre context europeu, per què? Doncs perquè estem en societats absolutament religioses i en la qual l'Església tenia el seu pes. Vull dir, això claríssim, però també hem de tenir en compte pel desenvolupament de la perspectiva, els diferents estudis que hi ha, també hi ha una concepció diferent del món i hi ha una voluntat també de trencament amb tota una tradició. Tant és bastant complex. Jo crec que hauríem de deixar aquí perquè ara a les 7 hi ha programada una activitat a fora i em sembla que ja deixaríem de sentir-ho aquí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.